Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Efectivament, a aquesta hora de la tarda, cada dimarts, us oferim un repàs a la gestió de l'Ajuntament de Vilafranca des de la perspectiva de la regidora o el regidor que ens visita. I avui, bàsicament, parlarem d'aspectes que tenen a veure amb els serveis socials a l'Ajuntament de Vilafranca. Tenim el regidor d'aquesta àrea, en Ramon Zavallà. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut. Dic bàsicament i sobretot perquè, a més a més, la setmana passada presentàveu la memòria d'actuació dels serveis socials del 2021 i hi ha moltes dades i interessants, a més a més, per detallar i per conèixer i per explicar, perquè a vegades amb els números sols, si no et donen una explicació et quedes amb àvia, no? I, a més, recordo als nostres oients que aquesta, la d'en Ramon Zavallà, serà la darrera conversa que mantenim en l'espai de la Casa de la Vila amb el parèntesi estiuenc. Després, al setembre, recuperarem també aquest i d'altres programes que aturem a partir d'aquesta mateixa setmana. Dit això, com dèiem, es va presentar la setmana passada aquesta memòria dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Vilafranca relativa al 2021, a l'any passat, que és una fotografia molt clara de com està la ciutat i quines necessitats té en aquest aspecte, no?
Exacte. Sí. Les memòries de serveis socials el que ens serveixen és això, per fer aquesta fotografia, veure quina és la realitat i enfocar a l'any següent, cap a on hem de puntualitzar més, on hem d'incidir més. I, home, realment són les xifres que ens van donar, són xifres importants. Algunes d'elles jo crec que no només pel coneixement intern del propi servei, sinó també pel coneixement de la ciutadania. Dir que l'11,26% de la població de Vilafranca és atesa per serveis socials vol dir que un de cada 10, més d'un de cada 10 habitants de Vilafranca són atesos per serveis socials. És una xifra important, tenint en compte que segurament no arribem a la totalitat de la gent que ho necessita, tot i que ho intentem, no? Per tant, estem parlant de 4.500 persones, aproximadament, les que atenem des de serveis socials. Jo ho vaig dir el dia de la roda de premsa i insisteixo també avui. Tot això és possible, aquesta atenció, sense tensionar les llistes d'espera, gràcies a que tenim uns equips professionals importants, molt professionals, uns equips tècnics molt professionals, amb una capacitat d'empatia molt gran respecte als usuaris i que realment donen solució a la seva problemàtica. Per tant, si no tinguéssim tot aquest equip nombrós, és veritat, tenim en proporció amb moltes altres ciutats, nosaltres disposem de més tècnics en aquest camp que altres ciutats, però això ens serveix per poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania en general amb una rapidesa de temps força important. Les nostres llistes d'espera estan al voltant dels 10-11 dies. És una cosa que és assumible, a no ser que siguin urgències, que evidentment, com les urgències hospitalàries, s'atenen al moment. Però en totes aquelles actuacions que se'ns demanin que no siguin d'urgència, doncs estem passant això uns 10 dies al servei de les famílies, d'atenció a famílies, uns 14-15 dies amb dependència i gent gran.
Com dèiem, les xifres a vegades s'han d'explicar, si no s'acaben d'interpretar. I parlem, per exemple, d'un increment del 8% de les entrevistes el 2021 respecte de l'any anterior, del 2020. Un podia pensar que passat l'efecte Covid, que era el 2020 sobretot, que mica en mica aniríem millorant, però aquesta xifra d'augment de visites el 2021 ens fa veure que hi ha problemes que no només són per la Covid o només han estat per la Covid, no?
Bé, aquí hauríem de pensar també que, a banda dels problemes materials, perquè la gent té problemes materials i a vegades ve a serveis socials per qüestions d'impagaments de llums, impagaments de gas, per qüestions de necessitats puntuals de lloguer, etc. A banda d'aquests, també hi ha una necessitat, a vegades, d'atenció psíquica. I tota la pandèmia, el que ens ha afectat com a societat és també aquesta depressió social que tenim pràcticament i que requerim esforços i atencions d'altres serveis. Nosaltres hem d'anar, i ja ho hem començat a fer, i estem treballant d'una manera transversal, treballar transversalment amb salut. És molt important que els serveis socials i salut comunitària vagin d'una manera agafats de la mà i atenent les persones de la mà, perquè molts dels nostres problemes no són tant problemes de necessitat, que sí que n'hi ha, sinó a vegades són uns problemes de salut, i per tant els hem d'acompanyar aquestes persones amb aquesta tensió i amb aquesta dependència que mostren en aquest camp.
Uh-huh. I en relació també a la distribució d'aquestes necessitats, també aquestes dades que vostès van facilitar la setmana passada ens mostren, no? Com està distribuït per barris, per Vilafranca.
Sí. Sí. Aquestes memòries, per primer cop, porten dues dades respecte als barris. Una és no només la quantitat d'expedients que tenim per cada barri, sinó el que és més important, nosaltres entenem que és important, és el percentatge d'habitants d'aquell barri que són atesos per serveis socials. I aquí és evident que hi ha uns barris, tres barris concretament, que són els que van per davant en quant a intensitat de necessitats de serveis socials. Un és el barri del centre, l'altre, per aquest ordre, eh? L'altre seria el barri de l'Espirall i l'altre el barri de les Clotes. Després la resta de barris doncs, també estan d'alguna manera indexats i veiem doncs, que són barris que hem de tenir una especial atenció i hem d'oferir uns programes especials d'inserció per la gent aquesta, perquè realment doncs, tenen una sèrie de dificultats importants. El fet de tenir les dades per barris no és una qüestió, ni molt menys, d'estigmatitzar el barri, sinó precisament per poder aportar i fer polítiques socials en aquells barris que ens facin canviar la tendència. És a dir, que els barris que tenen un índex més alt els puguem, d'alguna manera, baixar. I tenim alguns programes, com pot ser el de l'Obrint Camins, que està treballant concretament en aquests barris. I buscarem altres programes que puguem incidir, com pot ser els serveis d'inserció socioeducativa. Les escoles que pertanyen a aquests barris tenen també un nivell alt a les comissions socials d'aquelles escoles i, per tant, són alumnes que després són usuaris nostres en els nostres serveis d'inserció educativa, bé sigui la Casa Petita, 03, el Centre Obert del Passatge Alcover, 312, o el projecte Adolescents que tenim a l'Espirall amb el projecte de 12-16. No? Per tant, sorgeixen aquests infants nostres, són alumnes d'uns centres educatius de barris concrets que realment doncs, els atenem en aquest servei. I nosaltres hi apostem molt pels serveis d'inserció socioeducativa perquè entenem que és una mesura de prevenció important. El que ha de treballar els serveis socials és, evidentment, hem de fer reacció, perquè la necessitat hi és, però hem de fer prevenció. Jo poso l'exemple moltes vegades com a la medicina, no? És a dir, sempre hi haurà la necessitat d'unes urgències, sempre hi haurà la necessitat d'algú que hagi de ser operat, però hem de treballar per evitar que hi hagi molta gent que vagi a aquestes urgències o bé que hi hagi molta gent que s'hagi d'operar. En aquest cas, faig una metàfora respecte al que seria els serveis socials. No? Uh-huh. I de les dades, una dada jo crec que és important i que val la pena destacar perquè va una miqueta contra aquesta llegenda urbana que se'ns ha instal·lat a moltes poblacions, no només a Vilafranca, és que el 72% dels nostres usuaris són de nacionalitat espanyola. Això és important, perquè moltes vegades la llegenda urbana el que ens ve a dir és que determinats col·lectius, només determinats col·lectius, són els usuaris dels serveis socials. I, per tant, els que tenen uns ajuts i uns drets, etcètera, etcètera. No. 72% a Vilafranca dels usuaris de serveis socials són de nacionalitat espanyola. Després tenim altres percentatges. Per exemple, de l'Àfrica tindríem el 16% i de l'Amèrica Llatina un 8,5%. Però, insisteixo, que el 72% és població amb document nacional d'identitat, és a dir, població espanyola.
Uh-huh. Sí, aquesta dada sí que és interessant de poder-la ressaltar, perquè, com vostè diu, sovint, sense dir a gent que tots s'ho queden als immigrants, no? Que totes les ajudes sí. Se les queden als immigrants, sí. No?
Doncs no és cert. I això, és a dir, no és que ho diguem, és que ho podem demostrar empíricament. És que tenim xifres per demostrar-ho perquè hem buidat els nostres expedients i hem vist que aquesta dada, i per això la posem aquí, perquè és una dada que jo crec que val la pena que la població en general la conegui. I a veure, la Covid, una de les coses és que ens ha fet vulnerables a tots. És a dir, gent que fa anys potser no s'imaginaven ser usuaris del Rebost, i actualment són usuaris del Rebost. I la sort és disposar d'un Rebost que puguem donar els aliments a aquestes persones. Això és important. Per tant, les persones han d'estar satisfetes de que hi hagi recursos públics preparats i adreçats a la gent en general, aquell que tingui les necessitats.
Altra cosa és també saber quines són les necessitats que tenen els ciutadans de Vilafranca que utilitzen els serveis socials, quines són les que més s'utilitzen, les demandes més habituals. M'imagino que en tema d'aspecte laboral deuen anar al capdavant d'aquest rànquing, per entendre'ns. Deuen o devien, perquè justament avui hem sabut les dades de l'atur de Vilafranca i del Penedès relatives al mes de juny, i són dades bones, s'han anat millorant en els darrers mesos.
Sí, segurament que sí. Estem parlant de les memòries del 21, per tant, arrosseguem les xifres que posen aquí, són referents al 21, tant de bo, quan presentem l'any vinent les memòries del 22, aquesta xifra doncs hagi baixat. De moment, en aquest moment, en aquest any, en el 21, les problemàtiques per persona, amb índex, la que més té són les mancances socials. Quan parlo de mancances socials em refereixo a les mancances de necessitats urgents d'atenció, pagament de consums, de medicaments, pagament de pròtesis, dades o aspectes necessitats de tipus habitacional. Doncs tot això seria el més important. Però sí que és veritat que en segon lloc tenim les dificultats d'inserció laboral, és a dir, la problemàtica de la manca de feina. I en tercer lloc estarien amb salut. Pràcticament són les mateixes xifres que ens movíem en el 2020. Continuen el rànquing, continuen sent el mateix, amb aquest mateix ordre. Mancances socials, mancances laborals i mancances de salut. Pel que fa a la problemàtica per família, el més important és, evidentment, les mancances econòmiques. Però s'està disparant una miqueta la d'habitatge. Les qüestions, els aspectes habitacionals, ens els estem trobant de que hi ha una certa necessitat. Estan pujant els lloguers, estan pujant molt els lloguers. L'índex, la carestia de la vida, l'IPC, s'està també disparant. Les pensions, ara parlo per la gent gran, però els sous, en general, s'estan contenint, malgrat que hagin pujat aquest 2-3% que es va pujar a l'inici d'any, però s'estan mantenint, però la inflació s'està disparant i, sobretot, hi ha habitatges hi ha gent que té habitatges que realment doncs, demanen uns preus molt, molt abusius. Clar, aquesta necessitat la tenim. Sort en tenim de tenir un parc d'habitatge social important. En aquest moment disposem d'uns 75 habitatges. Som una de les poblacions, cap de comarca, properes, que més part d'habitatge té. Però tot i així, en necessitem més, en necessitarem més. Sempre pensant que hem d'atendre les necessitats que tenim establertes ara. Tampoc hem de resoldre ni les necessitats de la comarca, ni les de la vegueria, ni les de la província. Per tant, no hem de fer cap efecte crida, hem de fer l'atenció a les necessitats que tenim ara. I ara necessitaríem alguns habitatges més, que em consta que des de la regidoria d'habitatge s'està fent compra d'habitatges i s'està amb voluntat d'adquirir nous habitatges per poder atendre aquesta necessitat important habitacional que tenim.
Doncs avui amb el Ramon Zavall hem volgut fer repàs d'aquestes dades de la memòria dels serveis socials del 2021, perquè es van presentar justament ara fa pocs dies, i que, evidentment, com han pogut escoltar els nostres oients, valia la pena tenir-les en compte i explicar-les, sobretot explicar-les. Però aprofitem aquests minuts que ens queden, que ens queden alguns minutets de conversa, per demanar-li també un parell de qüestions més. Una d'aquestes, també presentada fa pocs dies, és el protocol d'actuació quan hi hagi onades de calor. Justament, abans de presentar aquest protocol, em sembla que 10 dies abans hi va haver la primera onada de calor d'aquest estiu, i toquem fusta, però suposem o sospitem que no serà l'única. Per tant, aquest protocol tard o d'hora es posarà en marxa.
Segur que es posarà en marxa. L'ideal, això és com les assegurances. Un li agrada tenir-la a punt, però no haver-la d'utilitzar, no? Doncs aquí l'hem de tenir preparada i segurament, tal com pinten les coses, el canvi climàtic és una evidència i, per tant, hi haurà punts de calor importants. Nosaltres, el primer que hem de dir de cara a la ciutadania en general, és què entenem per onada de calor. Onada de calor és quan s'activen per part dels els estaments corresponents l'alerta, l'alarma corresponent. En el cas de Vilafranca és quan es preveu una temperatura igual o superior als 35 graus durant 3 dies seguits. A partir d'aquest moment és quan s'obre i s'inicia el protocol aquest. Què hem fet? Doncs hem fet, a banda de fer-ne difusió perquè la gent en sàpiga, una campanya que és la de l'autoprotecció. És a dir, l'important, el més important, és que cada ciutadà, cada ciutadana s'autoprotegeixi. Tots tenim sentit comú. Tots sabem que anar en bicicleta a les 2 del migdia en ple sol, doncs és una miqueta perillós. Si fas bicicleta d'esport, no vull dir que no es pugui circular per la ciutat, però fer bicicleta d'esport és perillós. Que ens hem d'hidratar. És important l'hidratar-se, que hem d'estar en llocs frescos, que hem d'adaptar el nostre modus vivendi habitual del dia a dia doncs, a la climatologia i que hem de sortir les hores que podem sortir i no hem de sortir les hores que no hem de sortir. Per tant, això és important, l'autoprotecció. Però des de l'administració què fem? Doncs els anomenats refugis climàtics. N'hi ha uns que són naturals, que són els parcs, les places que tenim a Marbrat i en Fons. Això és un parc, és un refugi climàtic natural. I després n'hem decretat uns com artificials, que són els dos casals d'avis, el de l'Espirall i el del Tívoli, més la Biblioteca Torres i Bages, més l'Escorxador. Són 4 espais municipals que tenen punts d'aigua i tenen aire condicionat. Per tant, si algú en algun moment a casa seva, allò que dius no puc aguantar més, és una casa que no està preparada, vaig a passar una estona allà, em refresco una mica, m'hidrato una mica i torno cap a casa. Bé, bàsicament és això, però sobretot el que he insistit abans, aquesta crida a l'autoprotecció. No fem coses de les quals som conscients, aplicant el sentit comú, de que no les podem fer.
I justament m'imagino que també per aquesta autoprotecció em sembla que hi va haver un parell de xerrades adreçades al col·lectiu de la gent gran ara fa uns dies, parlant sobretot de la importància de la hidratació.
Exactament, perquè la gent gran amb els anys, el cos humà té alerta suficient, té en algun moment quan necessita de l'aigua se li desperta aquesta alerta, però amb l'edat això es perd. És a dir, quan un arriba a certa edat, aquestes alertes el cos no les aplica i per tant hem de tenir la disciplina, nosaltres mateixos, d'obligar-nos a beure cada X temps una miqueta d'aigua. És important la hidratació perquè realment ens serveix per la pell, per el funcionament del nostre cos i més en època de forta calor. Hi va haver 2 xerrades, una es va fer a l'Escorxador, l'altra al casal del Tívoli i l'altra, si no recordo malament, la setmana vinent al casal de l'Espirall. També es farà. Unes xerrades molt interessants, en les que hi va participar molta gent majors de 70 75 anys, i que a tots els hi va agradar molt. Jo em vaig parlar amb ells i els hi va agradar.
I ja per acabar, parlant de xerrades, també n'hem de destacar una que es fa demà, concretament. Aquest dimecres al matí a les 11, si no recordo malament.
Sí.
I a l'Escorxador. En aquest cas, les onades de calor poden venir i marxen tard o d'hora, i en aquest cas la xerrada parla d'una altra onada que és molt, molt més llarga en el temps i que sembla que ha de durar, que és aquesta problemàtica de l'increment de preus que estem patint tots plegats.
Sí, és una xerrada sobre un taller d'economia domèstica. La fa una senyora que es diu Núria Vega, tècnica de consum de la Diputació, i el que ve a fer-nos, va adreçada molt a la gent gran, és com podem optimitzar els nostres recursos. És a dir, sabem que estem passant temps difícils, l'encariment de la vida està aquí, a l'IPC estem parlant més d'un 10%, els preus de les energies, cal preveure, cal que la gent, sobretot aquells que només depenen d'una pensió, que són la gent gran, i per tant aquesta pensió, perquè una persona jove pot tenir la seva feina i pot fer, ho dic, potser no seria correcte dir-ho, però pot fer hores extres, pot fer altres coses, pot buscar-se la vida. Una persona jubilada difícilment té altra font d'ingressos que no sigui la seva pensió. Per tant, el col·lectiu a qui s'adreça això és precisament aquest col·lectiu. Com utilitzar l'energia a casa? Com, doncs, no malbaratar l'energia? Com optimitzar optimitzar, com treure el màxim de la pensió que tu tens, treure el màxim per poder allargar tant com puguis aquesta economia domèstica. Jo espero que hi assisteixi molta gent. En qualsevol cas, estic convençut que els que hi assistiran, perquè n'hem fet altres d'aquests tipus ja altres anys, el que passa que aquest està com molt mediatitzat perquè està en un context molt de carestia de la vida, no? I a més, amb la guerra d'Ucraïna, amb tot això que sentim als mitjans de comunicació, del gas, de l'electricitat, etcètera, etcètera, no? Canvi climàtic. Per tant, estic convençut de que aquest taller, com deia abans, anirà molt bé, a la gent gran els gratificarà i segur que en treuen més profit dels ingressos que tenen, que tot i que és veritat que el govern espanyol doncs, va fer possible una pujada de pensions, però aquesta pujada de pensions no té res a veure amb la pujada de l'IPC.
Em sembla que ho he dit bé, eh? Demà dimecres a les 11 del matí, a l'Escorxador de Vilafranca, aquesta xerrada sobre economia domèstica. Ramon Zavalla, moltes gràcies com sempre per acompanyar-nos, que vagin bé les vacances, si és que les pot gaudir, i nosaltres que aturem, com dèiem, aquest espai de la Casa de la Vila, fem un parèntesi estiuenc i tornarem el proper setembre.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.